de discutir de tot allò que faci falta. I us, bueno, us anem a presentar el que seria la gran estrena teatral del Grec a Jerusalem. I ara tenim aquí els protagonistes. El Julio ens explicarà com a director, el Pere com a protagonista i tota la colla d'actors els que han pogut venir avui. I bé, doncs, com us deia, és la gran estrena teatral del Grec. És un luxe també tenir aquesta obra en el festival, una obra que nosaltres volíem que el Grec tingués aquest to anglosaxó i em sembla que aquesta obra representa molt més enllà del que nosaltres podíem imaginar. Us he llegit en algun lloc que dèieu que fins a el Shakespeare d'avui, no sé qui ho deia, si tu Julio o tu Pere, però realment és una obra que, com deia, és un gran plaer, un gran luxe. A més dir-vos que la Terra Grec queda fantàstica, et felicito ja d'entrada perquè la implantació que heu fet és brutal, és espectacular i així com a vegades fer obres de teatre al Grec és delicat, en aquest cas veureu que el nivell és altíssim. O sigui que moltes felicitats, encara que no hem estrenat, però el treball és extraordinari. A mi m'agradaria que parlés de Josep Maria, que és, em sembla que el que la va descobrir o el que primer en va parlar i segurament el responsable de que aquí, a aquest país, puguem conèixer per fi aquest autor que tants èxits està tenint en el món anglosaxó, especialment a l'Orgen de Nova York. Ja m'agradaria fer una petita introducció de l'obra, que és, que en tens aquí el micròfon.
Hola, bon dia. No, només agrair al Grec que això és una coproducció, com sabeu, del Grec, del Teatre Romea i del Centre Dramàtic de Madrid, Nacional. L'obra tindrà continuïtat després d'aquestes cites al Grec. I dic que, com deia ell, jo estic molt content. Avui és un dia especialment important perquè crec que el fet que el públic, que el públic nostre pugui veure aquesta obra, que em sembla de les més importants, fonamentals dels últims 10, 12, potser 15 anys del teatre europeu, em sembla un aconteixement. Jo vaig veure aquesta obra a Londres quan es va estrenar fa 10 anys i vaig tornar a embogir. He intentat moltes vegades fer-la al Goya, no hem pogut per problemes de producció, lògicament, fins que ha arribat a l'Ebre. I s'ha de buscar per aquest tipus d'espectacles, s'ha de buscar coproduccions vàries, si no, tristament no són factibles, però després d'uns anys de lluita ho hem fet. Dir també que Jeff Butterworth és, crec jo, en aquest moment, en Julio us en parlarà millor, el Pere, de l'autor amb qui tothom té més expectatives, no només al teatre anglès, sinó arreu del món, pràcticament, i que no és la primera vegada que veurem una obra de Jeff Butterworth, perquè vam tenir ja una obra de Jeff Butterworth en el Teatre Gàlia, es va fer Part Blue Song en les primeres temporades del Goya, em sembla que va ser la segona o tercera temporada, no recordo exactament, amb la qual tant de bo es converteixi al final en tot el que ha estrenat després de Jerusalem, que ja fa uns anys que s'ha estrenat, deu fer 7 o 8 anys, exacte, 8 anys, no?
Sí, del 9 al 10.
Exacte, doncs que tant de bo es converteixi en un acte habitual. En qualsevol cas, no vull dir res més que fer-me ressò d'això que diu aquí, que em sembla fantàstic, em sembla que les millors definicions que he llegit del que és aquesta funció. Diu: Jerusalem és una obra dionisíaca, la celebració del caos, el desordre i la llibertat. Una comèdia shakespeariana de dimensions èpiques. Amb això n'hi ha prou. Doncs jo ja ho deixaria aquí, perquè ja està escrit,
i deixaria una altra cosa, que són a la marxa, improvisant, perquè efectivament és totes aquestes coses, sí. És una festa, és com una mena de rei gegant, i en aquest sentit jo i tota la companyia, no?, estem molt excitats i molt il·lusionats, també molt nerviosos i molt cagats i tot alhora, parlant de desordre i caos, perquè estem apropet en el Grec, ja hem estat per allà 4 dies i ara hi tornarem i finalment llançarem la funció i la història perquè la gent la disfruti, però és xulíssim en el Grec, sempre ho és, perquè és un espai, pot arribar a ser un espai molt màgic, ho és, i aquesta obra que passa tot a parlar-nos situant a la clariana d'un bosc anglès, amb totes les ressonàncies simbòliques, mítiques que tenen els boscos anglesos dins de la tradició anglesa, perquè efectivament és una obra que explica molt l'ànima d'Anglaterra, probablement amb molt sentit de l'humor i molta ironia també, doncs fer-la, aquesta obra que posa tot en un bosc, i en el bosc és un protagonista essencial, fer-la al Grec possibilita que pugui desplegar-se la potencialitat de màgia i de celebració que té l'obra. I també és un luxe poder fer un muntatge d'aquestes característiques amb una companyia tan grossa, tan super xula, perquè per mi el Goig ha estat d'una banda estrenar el Jerusalem del Jess Butterworth, efectivament és un text gegant. A l'obra es parla d'elfs, de fades, d'ogres i també de gegants, doncs l'obra mateixa finalment és una mena de gegant abassador, salvatge, divertidíssim, furiós, insurrecte, rebel. I d'una banda és un goig poder explicar-la, aquesta història tan extraordinària, no? I tan grossa, i d'una altra banda fer-ho amb una companyia tan brutal, que és una obra amb molta ànima, no? I amb molta volada. El Jerusalem del Butterworth, aquest bitxo que li ha sortit. És d'aquestes obres que tens la sensació que passen per sobre dels seus propis autors, no? Que se'ls infla un globo enorme que al final acaba volant fins i tot malgrat ells, no? A partir del seu impuls, esclar. I llavors l'altra cosa que faltava era que la companyia pogués connectar amb aquesta ànima de l'obra, no? L'entengués, es divertís explicant-la. I la tenim, la companyia la tenim, és una companyia fabulosa, i després xerrareu amb ells, un per un, i us expliquen cadascú el personatge que fa. En falten alguns, falta el Víctor Pi, perquè la resta hi ha el Marc, l'Albert, l'Adrián, la Clara, el Pere, evidentment, l'Anna, la Chantal, el Guillem, falta el Víctor, i el David Olivares, per dir-vos els tots, i l'Helena Carvalls. Doncs ha estat un goig treballar amb ells, de veritat, un procés viu i xulo i bonic de veritat, i s'ha fet camarilla i s'ha fet grup, no? Perquè és una altra cosa important en aquesta mena de, efectivament, comèdia shakespeariana amb una figura central que és una mena de Falstaff model, que és Johnny Wendelgall, el personatge que interpreta el Pere, que ara ja us explicarà, que és moltes coses alhora. És com si s'haguessin barrejat molts mites per construir-ne un de nou. Jerusalem és un himne no oficial que es canta molt a Anglaterra en esdeveniments i en molts moments, que a la gent a Anglaterra li agrada molt, i que està aquí la lletra, és un poema del William Blake, que és una figura importantíssima a la tradició literària anglesa, que és una mena de poeta visionari que a la seva època el tenien una mica per un boig, que els seus darrers textos són molt críptics i són llets una mena de profecies travessats per una espècie de pulsió mística, i que ens ha fet la sensació, mentre assajàvem l'obra, que el William Blake, el Jess Butterworth, ha jugat molt a despistar, perquè els crítics anglesos, quan va escriure aquesta passada de text, van anar a preguntar molt, i això, quin és el referent aquí, quina és la pica de bull allà, de tal, i ell deia, no, tots són casualitats, no? Molt intel·ligentment, jo crec. Però he tingut la sensació que la figura del Blake i l'obra del Blake, i també d'algun que altre poeta visionari, que nosaltres ens ha aparegut el Walt Whitman, però això ja és més un caprici nostre, que és un altre boig meravellós visionari també, i bategava molt a sota del text. I llavors el Blake deia, hem de carregar-nos els mites que ens tiranitzen i n'hem d'inventar de nous que ens facin lliures. I deia, com ho fem? Doncs agafant tots els que existeixen i barrejant-los, fent un pastitxe. I el mite nou que aparegui ha de ser impur, com impur som els humans, i ha de ser imperfecte, i ha de ser nou i gairebé reconeixible. I llavors amb el Jess Butterworth transfigurat en William Blake se n'inventa un de mite nou contemporani, que és l'Oliver Delgall, un senyor que viu a la clariana d'un bosc com un ocupa, que l'Ajuntament el vol fer fora, i llavors durant el dia de la fira de Flintock, que és el poble del sud d'Anglaterra on es situa l'acció, doncs es reuneix tota una sèrie de gent, xavals joves que estan adolescents, que s'estan fent grans, que viuen el seu propi ritual d'iniciació a la vida, no? Que traspassa la vida adulta, es concentren allà, fan festes, es droguen, beuen, viuen els seus propis rituals i són lliures. I llavors el bosc del gall poden ser el que els hi dona la gana, no? I es compten també les seves històries i els seus contes, que n'explica molts i de molt xulos. I per acabar ja, i amb alguns d'aquests contes, el personatge ens desafia a no creure en les coses que diu, com vaig llegir per ahir que deia algú crític anglès. Jo li vaig donar gaire, ens mira i ens desafia a no creure en les històries plegades de màgia que ens explica. Bé, estem entusiasmats amb l'obra i superil·lusionats i
i vas fer la paraula del Pere, vols dir alguna cosa, no?
Bueno, ho has de dir. Sí, ho he dit. No, ho he també, vull dir que em sembla que... A mi, ja ho sé, els que coneixeu des de dins, ja ho sabeu, a mi em costa molt parlar dels personatges quan estic assajant-los i no sé, moltes vegades no sé què dir. I més en aquest cas, que és una salvatjada, és un personatge molt ample, molt gros, un personatge que és l'hora de molts personatges i que tots aquests personatges fan que sigui únic, jo crec, i que jo no m'hagi trobat mai un personatge. No sé si tal la figura de Jesucrist, per exemple, que jo penso que també transita ja aquest perdó, aquesta pietat, un personatge que també crec que transita, és una funció que ens parla una mica del diví i del sagrat. El diví és allò que se'ns escapa als humans, que pràcticament no ho podem impulsar, i en l'obra hi ha aquesta pulsió, també, també hi ha aquesta pulsió del diví, i aquesta pulsió que ha explicat molt bé el diví del sagrat, no? Per buscar nous mites. Per mi és un crit de llibertat, absolut. És un crit a la gent de dir feu el que vulgueu mentre no feu mal als altres i no sé, estic molt content també perquè la companyia ens venim molt i això per mi últimament és molt molt important. Em fa que hem treballat molt, molt i això també estic content, però per una obra com aquesta necessitava que hi hagués una cohesió important, una cohesió a més a més transversal, ja des del Vic, perquè és potser el més gran, fins a nens de 7 anys, 8 anys, dos nens que també són d'obra, i això fa que hagi sigut una relació a nivell humà molt, molt fantàstica, que penso que per l'obra era molt, molt necessària. És que no sé què més explicar-vos, però... és molt gran, no? El personatge és molt gros, no sé si ho llegit l'obra, no? És molt emocionant. Realment té una emoció brutal. I ho sé perquè ja n'he fet unes quantes i llavors allà m'ho noto. Quan m'assajo, m'ho noto si sí, realment l'emoció ve. No, és una tonteria que ho he dit, però és així, no sé com explicar. I llavors passes des d'aquesta cosa tan absolutament divertida, perquè és trunxant, i te'n vas fins a l'ètica més alçada. I jo penso que l'obra acaba amb un pam. Un pam de terra alçada i és absolutament emocionant. I el passatge és un moment molt, 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 molt emocionant. Què més? No sé, doncs això, les gràcies a Romea, les gràcies a mi, és un que ha fet possible que aquesta joia la puguem transitar i la puguem explicar.
Vosaltres feia temps que no estàveu a grec. El Julio no havies dirigit, em sembla, i tu no havies trobat feia temps.
Jo ara des del 2007, si no recordo, l'havia fet 5 o 6 en el grec, havia fet, no ho havia dit, però feia bastants anys que no, no sé, 12 anys, 12 o 13 anys que no havia fet. Si no recordo malament, jo havia fet el seu compte d'hivern, però he fet Lorca...
Sí, només hi havia actuat un cop. Quan tenia l'edat que tenen la Diana, la Clara, més o menys, per fer un Lorca, sí, per fer
un havia fet el 92, em sembla que havíem vist molt dins d'aquí, però... Bé, és un espai molt particular, un espai molt màgic i a més et veiem si els teus ens acompanyen.
Hi ha fades també, no?
Fades i com...
Hi ha fades.
No sé, si després em pregunteu alguna cosa us el contesto més concretament, però de debò que no sé què més explicar-vos. I no, ja no és per no fer espòilers, és que no sé, estan en el record, però no sé.
I em sembla paraules, ens centrem a l'anem amb Sant Perona de com s'han assegut l'ou, si vol dir res, va.
Ai, no sé.
Què tal l'experiència de pujar a...
És una obra molt divertida de fer, ens ho passem molt bé, és molt explosiva, trobo. I crec que a mi m'agradaria anar-la a veure. Sí, pogués, no? I crec que surt allà... Sí que al final és èpic, però surts també amb ganes de viure la vida i de sortir de festa, de viure la llibertat, no? I és guai fer-ho, no?
Si no depèn de res, per fer-ho o no, us preneu pastilles, us preneu algun o a baix de natural, diguem-ho així.
Abans de...
Sí, abans de 60.
Sí, ara sí, no? No, jo no sé què més afegir, vull dir, és que ho han definit molt bé i només us convido a que vingueu i que ho passeu superbé com nosaltres fem a l'hora d'assajar. I res, també donar les gràcies a tota aquesta companyia que, com ha dit el Pere, ens portem molt bé i hòstia, això fa que creixi, no? Almenys veure actors i una companyia que s'ho passa bé, doncs fotent això i que té molt valor i que té molta qualitat, ja val molt la pena, crec, de veure. Així que res. Rivalta.
Sí, pregunta, sí.
Una frase del vostre personatge, ja que parleu d'això,
Una frase del personatge? Una cosa...
Sí, mira, una frase que a mi m'agrada molt pel teu personatge és que a partir de dilluns, després de la fira, tot això seran records de l'altra punta del món.
Sí, però d'aquí feu cadascú.
No, 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 que digui. Que vols que tu iguals que amb aquesta idea.
Bueno, bueno, sí, també. Bueno, el meu personatge, vols començar tu? El meu personatge és un planeta més que orbita al voltant d'aquest sol, del Byron. I res, passarà... Ell té una mica la gran idea i l'objectiu de marxar a Austràlia després d'aquesta fira. I és com passa aquesta ressaca, festa, més ressaca, aquests últims moments al lloc on ha crescut, on ha viscut i on ha après moltes coses. I el que deixarà enrere, o sigui, és que acaba marxant.
Jo soc la Xunga.
La Xunga?
No sé. Sí, som tots els joves una mica un parc, cadascú té la seva particularitat, però tots estem al voltant de Johnny Byron i gaudim de la seva festa i anem allà a riure'ns d'ell, però alhora a elevar-lo i a venerar-lo i a creure'ns o no les seves històries.
Planetes, has dit, no? Orbitant.
Sí, bueno, sí.
Tu ets diferent, em sembla, el teu és una mica diferent.
Bueno, és com... és l'amic del Byron, de la infància, que es coneixen junts, bueno, totes les coses de la vida, fins que, doncs, en un moment donat, ens podria seguir el seu camí. Ell és aquesta bèstia, aquesta cosa més... que és un símbol més enllà, i jo estic a dins de la societat completament, en un bar, en una vida absolutament convencional, i el vas a visitar, a buscar, doncs, que t'hi ratlli una mica aquesta llibertat, aquest camí que ja pres i que jo no et puc prendre. I això, els combats comencen els amics des de petits, que tenen la mateixa edat, i veiem aquí com dues cares d'una mateixa manera, com podrien ser.
Hola, jo faig el personatge del Ginger, que és una miqueta més gran que ells, però sempre ha estat allà, a la clariana aquesta, sempre ha passat moltes hores amb el Gall, i és una mena de Sancho Panza, que ho diu, no? D'escudero, un apòstol incondicional, i no molt avasat a la reflexió. I què més? I ell diu que és DJ, però és guixalla, que està a l'atur.
No sé què s'ha dit i què no s'ha dit, però bueno, suposo que hi ha cap pregunta de personatges, doncs suposo que el que puc aportar com a peça del puzzle interpretant aquesta Fedra, a part de molta música, bueno, que per mi és un regal poder cantar el grec, absolutament. També suposo que em quedo amb escenificar, no? o explicar maneres potser inspiradores de viure la por. De viure la por, de viure la fragilitat, la vulnerabilitat, no? nous enfocs creatius, diguéssim, o lluitadors davant d'aquesta por. Sí, això, i unes reflexions maques sobre els cuidados, sobre el cuidar-se, sobre vincular-se, sobre poder estar els uns pels altres, no? Sobre no fer-nos mal, la propera etapa, d'això.
Molt bé. Passem el micro cap allà, sembla. Hola, bon dia. Jo faig el meu personatge del David, que és també forma part d'aquesta colla de joves que van allà a l'autocaravana, a la caravana, amb el Gall. I, bueno, d'alguna manera, jo crec que som molt col·legues amb el Gui, amb el que fa l'Adri, i són una mica molts oposats, no? Ell és l'aventurer que té ganes ja de marxar, de buscar nous llocs i sortir d'aquest cony de poble. I jo és al revés, és un nano que està content amb la feina que té, però potser no tan content, però ja hi està bé. I treballa al matadero, i li agrada emborratxar-se, i drogar-se quan té diners, i fer birres pel poble, i... Bueno, és aquesta cosa rural que es quedarà allà segurament tot el temps del món i que de moment, doncs, ara està en aquest moment vital. I poca cosa més.
i que estic molt agraït de formar part d'aquest barco de pirates salvatges.
Hola, jo interpreto dos personatges, per un cantó una funcionària que representa la llei anglesa i que vol fer fora aquest senyor del bosc i que està del cantó de la societat, que està per l'especulació immobiliària i per transformar els boscos en petites organitzacions. I d'una altra banda, faig l'exdona, l'exparella del Johnny Byron, amb el qual tenen un fill en comú, i és una noia que està provant de reconstruir la vida d'una manera més convencional, cosa que probablement no va tenir al costat del Johnny, i se'n surt d'aquella manera, ja veurem, no us vull fer tampoc cap espòiler, són dos personatges molt diferents i molt divertits de fer un i molt enriquidor de fer l'altre, puc dir això. Estic molt contenta de tornar a estar en grec, feia molts anys que no hi estava, des d'una funció que vam fer amb el Camí Estabilito fa molts anys, que deia l'Opera de Quatre Rams. Em sembla que tots, no?, anant i venint del grec, i és molt agradable estar allà, i estar en una companyia tan gran és un plaer poder retrobar una companyia amb 12 actors, això es veu poques vegades avui en dia, i se m'agraï molt.
Bé, jo faig la Pia, que és una altra adolescent plena d'hormones, com els altres quatre, i jo vull pensar que porto l'alegria, que porto la felicitat, és una noia que tot el rato vol cuidar les altres, vol que tothom estigui content, porta festa, porta bon rotllo i ganes de cuidar els altres i que tothom estigui bé. I també és un plaer aquesta companyia.
Jo, Juli, un dia que vam dinar, recordo que em vas explicar, dius, si això passa a Anglaterra, però aquests personatges, els que hem viscut a pobles, són personatges que podem reconèixer fins i tot a la Catalunya rural, a molts pobles de Catalunya, no veien d'aquí, no?
Jo penso que sí, ja, és a dir, que és de
Barcelona, i molt urbaní també. Hi ha d'altres, doncs explica-ho tu, Pere.
No. Però
sí, jo crec que el salt el fa ràpidament, tant pel que fa a aquest context rural i tal, i els hi poses cara i a diferents actituds. El Guillem us explicava una postura vital d'un dels personatges, no? Que diu que no li agrada gaire sortir del poble, que de seguida s'agobia, que comencen a aparèixer cartells que diuen benvingut a no sé què, llavors ella li agafa l'estrès i està bé quedar-se allà on és i ja està. Hi ha una altra que necessita, que allò viu com una presó i necessita eixamplar-la, no? I necessita sortir i veure món i que li passin coses. Ja. I però són personatges molt, és que està molt ben escrit, alhora, llavors els reconeixes molt fàcilment i són molt traslladables a la nostra pròpia geografia. Això d'una banda, i d'altra banda el món de la fira, de la festa major, de la celebració, no? De la importància que té això a la vida del poble, no? Aquest moment únic, no? D'esclat, d'alliberar-se i alhora molt convencional. Hi ha un personatge, per exemple, que apareix i balla unes danses tradicionals angleses i tal, no? Que és aquesta dansa domesticada, diguem-ne, no? Al costat d'altres moments en què veiem unes danses no domesticades, que són les de la rave, les de la música electrònica, les de la festa, les del descontrol, bueno, tot aquest món al folclore, diguem-ne, no? Nosaltres tenim el nostre propi, amb algunes coses en comú, tota l'obra passa, l'anem explicant així com a pedazos, no? Però passant al Sant Jordi, sí, el dia de Sant Jordi, que és una llegenda que la tenim, que ens queda molt a prop, no? La tenim prou clara. I que dins d'aquest pastitxe de llegendes i mites que nodreixen l'obra té molta importància. D'alguna manera hi ha una mena a l'obra, entre d'altres coses, no pots llegir-ho així, una mena de conte de Sant Jordi invertit, en el sentit que preguntes aquí qui era el bo del conte, en realitat el drac o el príncep que venia a salvar princeses. No? Doncs tota aquesta banda del folklore vinculat a la festa, a la fira, també crec que ho traduïm ràpidament al nostre propi folklore, a les nostres pròpies tradicions. Hi ha una barreja d'ironia i d'enfotre-se'n i de carinyo i d'amor també cap a la tradició, cap al passat, cap al lloc d'on venim a l'obra. Hi ha les dues coses alhora, no? És com si ens convidés a vincular-nos amb allò del passat, però no des d'un lloc anecdòtic, sinó profundament. El Flint Talk, que és un nom inventat,
inspirat en un poble real on va viure el James Butterworth, que es diu Piusi, que està al sud d'Anglaterra, molt a prop dels assentaments megalítics de Stonehenge i de Salisbury. Per tant, el territori on passa l'obra, on hi ha aquesta caravana anclada a la clàvia d'un bosc, és una terra màgica, diguem. Una terra plena de vibracions, d'energia.
Però passem a preguntes, si voleu.
Sí, m'he notat
sí, el poema no ve molt de fer spoilers, però el poema apareix, això es pot dir, apareix a la funció i es canta, sí, i es canta. És un poema molt important, és un poema on el William Blake parla de la construcció. William Blake tenia una... No sóc cap expert en William Blake, és que ara els directors sempre ens agraden fer aquí els guais, però alguna mica sí que l'hem acabat demanant per curiositat, no? I parlava del geni poètic, per la fi deia que Déu no està, que Déu és dins nostre, que no està allà dalt ni allà baix, que som una barreja de diable tots, i que l'údivi es troba dins nostre i depèn de la nostra mirada, la nostra capacitat de mirar les coses per descobrir lo sagrat. I en aquest poema parla de la construcció de Jerusalem a Anglaterra, a la terra anglesa, no? I està parlant d'aquesta mena de geni poètic, no? El que hem de fer és inventar-nos Jerusalem, la terra sagrada, a casa nostra, més o menys, més o menys. El tema de la invenció, no? I de explicar contes, inventar-nos el món. Crec que això és una part important de la funció i del que ens vol explicar el Butterworth, crec. És a dir, la ficció, la mentida, el relat, no? El relat que encanta i que fascina, com a manera de mentida, com a manera de fer emergir la veritat. I en aquest sentit, l'obra, que és una festa i una celebració, que moltes coses ho és també del teatre, perquè finalment una de les coses que busquem en el teatre és disfressar-nos, emmascarar-nos, jugar al joc de la mentida, però precisament per fer aparèixer la veritat, una veritat més, com diria, més honda, més profunda, més veritat que la que passa per veritat de vegades, no? La vida social...
Hi ha una cosa que vull afegir, que no té res a veure amb el que dieu, perquè em sembla important que ho destaqui la premsa. Sí. És una obra llarga i hi ha una novetat en el Festival Grec, i aquest any les obres que s'acaben més tard de les 12 han posat autobusos. Ho dic perquè el públic sempre es preocupa perquè no arriba al metro. Llavors, que serà la primera vegada, no sabem com anirà, però ens estrenarem. Serà la primera vegada, el dilluns, que posem autobusos llançadora per anar des del Teatre Grec fins a plaça Espanya, fins a plaça Catalunya.
Molt bé.
Per tant, bona obra. Però m'agradaria que ho destaquéssim, perquè és una novetat i crec que qui tingui por de que no agafarà el metro, tindrà l'autobús llançadora per agafar tots els nocturns.
Està molt bé.
Perdona?
Quant durà?
3 hores. No? Més o menys.
Esperem que 2 hores i mitja.
Sí.
Quan estigui plantada. No, amb la pausa, amb la pausa.
Farà curta.
Farem la pausa més curta.
Estic absolutament convençut, m'atreveixo a dir-ho, que no es farà llarga. Una hora és eterna, ja ho sabem, 3 hores passen en un pim-pam, no? I això, s'ha aixecat la cella, perquè guarda que collons han de dir si l'estan fent ells, però sí, me la jugo a dir, l'obra. No s'ha fet.
Paraula
no s'ha fet allà. Perdó, vull parlar de l'equip artístic també. Hem parlat del repartiment, la companyia, l'obra, i el Cesc ha començat a parlar de la implantació, que ell ja vol veure, seguim un primer assaig al Grec, i em sembla fonamental també perquè forma part de l'equip, i a més hem treballat tots molt junts, actors i creadors de l'espectacle des d'altres llocs, començant per l'Alejandro Andújar, que el tenim aquí, que no acostumen a estar aquí els de l'equip artístic a les rodes de premsa, i que ha fet un espai meravellós, i que a més era dificilíssim, perquè la pregunta aquí era com explicava amb el bosc, i ha llançat una idea, va llançar una idea, que és meravellosa. I una és meravellosa entre per molta raó, i també per lo senzill, per lo transportable, per lo... Això, per lo simple, no?
i llavors vull destacar-ho molt, molt, i ens agrada un espai molt xulo, i la resta de l'equip, Jaume Ventura, Llums, David Besens, So, Cisco, Vídeo, etcètera, doncs, tot ho ha fotut un curro magnífic.
La teniu aquí, oi?
Sí, sí.
Teníem tot el
món.
Quan parleu de la festa, d'aquesta sensació de festa, el públic la riurà?
La festa a tope, a tope, tio.
No ho veiem disfrutar-vos, que vosaltres estem disfrutant, sinó hi haurà una interacció amb el públic, la pausa...
Sí, la pregunta és, vosaltres us passeu molt bé, però nosaltres podrem participar una mica a la cosa. Mira, quan traurem a ballar l'escenari? El dia de l'estat? Digues.
No.
Jo crec que sí, jo crec que l'obra encomana mogollón aquesta mena de alegria i de vull dir, aquesta mena de celebració del caos de la que parlàvem, jo crec que esquitxa a tope i passa veient la funció que a vegades t'hi fotries allà a fer l'obra almenys una mica, sí.
Però
en principi, no hi hauria de posar ningú, menys el grec, que són molt... Ara!
Posa, Pere Cris posa la pell de Lord Byron, no va John Byron, eh? Sí. Es posa la pell de John Byron.
John Byron.
Lord Byron.
Lord Byron. No és Lord Byron.
No
és Lord
Byron. Lord Byron.
Qui falta?
John
Byron.
Eh? Més
coses. L'Helena.
L'Helena.
Sí. Bueno, algú més.
Hi ha moltes capes diferents de so, des de, i a més algunes molt suggerents, i algunes també portades per l'autor. Una és el so de la fira que arriba en aquesta part del bosc, de lluny, i que està vinculada doncs, a moments, amb música tradicionals, celtes, etc. I després hi ha les músiques que ells es posen quan celebren les seves festes, i aquí hi ha música electrònica, jo és que soc molt antic, Prodigy, Chemical Brothers, vull dir que hem agafat alguns clàssics del món electrònic. Jo t'estic donant nom, és
veritat,
ja s'hi pica. I després ja en un britànic, sí, ja veuràs.
Màgic,
també. Sí. I per la via d'aquesta música que es cola, que ens arriba del poble, doncs hem jugat també amb altres capes, diguem-ne, amb altres colors musicals que no te'ls expliquen.
Però la cosa és que... Perquè la música marca molt també l'època, no? Vull dir que
el Brothers
potser marca
alguna
època...
No necessàriament, perquè aquesta nova... Jo crec que les noves generacions, vosaltres la coneixíeu, ells molt a també. Jo he consultat molt amb ells, si volem que vinguin al Brothers, fotem el ridícul, o encara... Hey boy, hey girl, si està el DJ, vull dir que... O sigui, es veu que encara és divertit ballar. Sí. Bueno, es titula Jerusalem, que és el poema aquest de William Blake, musicat després del segle XIX per un tal Holger Parry, que s'acaba convertint en un himne, i per tant l'obra es titula Jerusalem, un himne anglès. I passa tot el dia al Sant George Day, patró d'Anglaterra, i durant la celebració d'una fira tradicional en un petit poble del sud d'Anglaterra. I un dels personatges balla amb les danses Morris a l'espectacle i no paren de referir-se als personatges a com es celebraven les festes abans en aquest petit tros de terra anglesa i com es celebren ara i per allà sota hi ha, com et deia, l'esperit de poetes anglesos com el propi William Blake i està ple de mitologia anglesa, brindis a la cacera de Budden, a Titània... Està plenat.
És un
retrat
polític, també, d'una època de guerra? O això queda més al marge?
Jo crec que és una obra molt penetrant i molt incisiva, però que sembla més a un territori gairebé místic que no estrictament polític. Tot i que sí, fa una mena de fresca aquesta gent del poble, que un està a l'atur, que l'altre treballa en un escorxador i aquí s'acaba la cosa i amb els 4 duros que li paguen té pasta per embrotxes en cap de setmana, etcètera, vull dir que a poc tu vas construint una mena de mosaic, no?, que et dona una idea d'un estat de coses, però després amb la proposta que el discurs es construeix molt per la vida del Joni Bairon al Dall, és una mena d'anarquisme gairebé místic o poètic.
No?
I aquestes figures que parlàveu, elves, figures màgiques, són en les narracions del Dall. Surten
sí.
Sí. No és que aquests personatges representin res.
No, no.
No,
no, ningú fa d'aeres.
Hi ha una insubordinació de la cosa que és política. No, vull dir que l'obra parla, hi ha una exaltació de la naturalesa, d'un retorn a la natura, i la natura és màgica, passen moltes coses, hi ha elves, hi ha fades, hi ha moltes coses. No? Vull dir que hi ha una subordinació de la natura i una insubordinació d'aquesta mena de societat política...
Políticament correcta, no?
Políticament correcta i hipòcrita en què vivim. No?
Sí.
Ara, si això és polític o no, em sembla que ho fa a partir d'uns altres canals, no, no directament. Sí. Bueno, sí que hi ha els personatges que volen fotre el bosc a l'aire, no fotre casa, és només. I això sí que és molt clar, però per l'altre no és molt
lògic. La veurem a Barcelona, Quina Maria.
Sí, és clar. És una coproducció de Terra Romeu, doncs com això tindrà vida més endavant. Sí, sí.
I a Madrid?
I a Madrid també es veurà, i farà gira per Catalunya i farà gira per Espanya.
Però
també
del
Goldman,
com l'heu
colat
aquí? O, ja
hi... No és que l'hem colat tots, i va fer, mira, es va fent, fent l'atur, es treballava l'espectacle, enxerrant, pensant, es va creuar el Goldman, que també era una natura molt, molt única, molt àcrata, molt lliure, que té aquesta dimensió també una mica de visionari, no? De místic, i també de... que la fulla seva és una mena de cana de vida, la vida en essència, no? I ens va semblar que s'entroncava molt bé amb l'esperit de l'obra i el personatge del Pere. I també li agradava molt els boscos. Li agradava caminar i li agradava els boscos.
Esperem que hi hagi granotes, home, que els granotes facin el sorollet, també.
Home,
sí, sí.
Jo crec que sí.
Però no n'hi ha tantes com abans, les granotes.
Ja no, ja no sé, no. És el canvi climàtic.
Funcionaria bé. Molt bé. Alguna altra cosa? Més coses a preguntar, més coses a afegir? No? Fem tot? Doncs, ganes de veure-ho i de disfrutar-la i de sortir amb aquest canal a llibertat, no? Doncs, molt bé, doncs. Gràcies, ens veiem.
Gràcies.
Per tant.